la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El Sabies que us explicarem curiositats del corall, la galeria dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat la Maria Pifarré, veterinària. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Els Parcs Urbans de Catalunya, un espai per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats, amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. Tot això amb les veus de qui us parla, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Comencem repàs de notícies, manifestació a Madrid pel canvi climàtic. Davant la inacció dels governs per l'emergència climàtica, aquest dilluns 7 d'octubre i convocades pel grup Extinction Rebellion, se celebraven en més d'una seixantena de ciutats d'arreu del món diverses accions reivindicatives. A la convocada a Madrid, davant el Ministeri de Transició Ecològica, es van afegir Greenpeace i Ecologistes en Acció i també Fridays for Future, totes elles entitats integrants del col·lectiu anomenat 2020 Rebel·lió pel Clima. Sequera a les comarques de Girona. Les comarques de l'interior de Girona es troben en una situació de sequera excepcional. Després d'un primer semestre d'any molt sec, l'estiu no ha ajudat a millorar la situació. Malgrat que ha estat humit en alguns indrets del litoral i el prelitoral, les pluges foren més escasses del normal a gran part de l'interior del país i pràcticament inexistents a l'interior de les comarques gironines. Aquest fet ha provocat que aquest 2019 sigui, de moment, un dels anys més secs que s'han enregistrat. Continua la sobrepoblació als centres d'adopció i refugi. El refugi d'animals del Ripollès ha alertat que es troba al límit de la seva capacitat. El centre, que està gestionat pel Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Girona i els ajuntaments de la comarca, només té acollida per una cinquantena d'animals. Davant d'aquesta situació, que coincideix al finalitzar l'estiu, s'ha fet una crida a l'adopció per reduir la superpoblació. Les xifres d'adopcions d'enguany són més baixes en comparació a la dels darrers anys. La causa directa de l'augment d'animals al refugi és a causa que els posseïdors moltes vegades no aconsegueixen localitzar els seus animals perquè no els han xipats. Per això s'insisteix en la importància d'identificar-los i censar-los, quelcom que l'ADA porta dient en les seves campanyes de tinença responsable dels animals de companyia. Seguim expedientats per la venda online. L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador als dos portals web de venda online, Mil Anuncios i Vivo, per la venda il·lícita d'animals de companyia. El mes de maig, el consistori ja va advertir a l'empresa propietària dels dos portals que havien de retirar els anuncis perquè no respectaven la normativa vigent en matèria de venda d'animals a Barcelona. La proposta de multa ascendeix a 150.000 euros. Aquestes dues webs es consideren clarament il·lícits a Barcelona, d'acord amb l'ordenança de protecció, tinença i venda d'animals, que prohibeix la criança d'animals de companyia de particulars. I és que aquest tipus d'anuncis promouen la cria indiscriminada d'animals i afavoreixen l'abandonament contrari al benestar dels animals i als principis bàsics de la tinença responsable. També en plana internacional us comentem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ens té acostumats a respectar molt poc el medi ambient. L'última mesura que ha adoptat és que es permeti fer perforacions petroleres al Refugi Nacional de Vida Salvatge d'Alaska. Es tracta d'una zona de més de 1.600 quilòmetres quadrats de boscos. Un atemptat més per la fauna i per al medi ambient. I bones notícies. A Portugal, després d'aquestes recents eleccions generals, el PAN, el Partit Persones Animals Natura, ha aconseguit 4 diputats al Parlament. Desitgem que la presència d'aquests diputats al Parlament portuguès serveixi per avançar noves lleis que millorin el benestar d'animals i a la conservació de la natura. Amb això, es ratifica que quan un govern governa amb seny, com ha demostrat darrerament, l'interès per defensar els animals s'incrementa. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sabies que els coralls són animals invertebrats emparentats amb les anèmones i les meduses? Les colònies de corall viuen pràcticament a tots els mars, sent més abundants i diversos en les aigües més càlides. S'alimenten de zooplàncton i de petites algues que creixen dins d'ells. La majoria d'espècies de corall sincronitzen la seva reproducció coincidint amb la lluna plena. Els coralls tenen formes i colors molt diferents. N'hi ha de vermells, grocs, blancs, taronges o negres. El corall vermell és una de les espècies més comunes i endèmiques de la Mediterrània. Viu en llocs de molt poca llum i envoltat de corrents submarines que li faciliten l'aliment necessari per poder desenvolupar-se. El seu creixement és molt lent, oscil·lant entre els 3 i els 5 mil·límetres per any. Antigament, les colònies de corall van ser molt abundants en diferents indrets de la costa catalana, però actualment es troben en estat crític de regressió a conseqüència de la sobreexplotació que han patit per la seva demanda i comercialització en l'àmbit de la joieria. Encara que la seva pesca es troba regulada i està restringida, la població de coralls continua decreixent dramàticament. Ecologistes i científics coincideixen en reclamar la necessitat d'aplicar unes vedes i una legislació molt més restrictiva. Recordem que la compra d'ornamentacions de corall vermell significa participar en extermini d'una espècie endèmica i molt representativa de la Mediterrània.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. El plàstic, que és un element que no fa més d'un segle que utilitzem, s'ha convertit en un autèntic drama i comença per casa nostra, també.
Sí, sense plàstic és molt difícil viure. Ara, sense tant plàstic es viu molt millor. I aquesta és la diferència que està entre el nostre estil de vida a l'hora de decidir com volem guardar les coses a la nevera, si és en pots de vidre o en recipients de plàstic. Ho decidim quan comprem aigua embotellada. Pensa que cada un de nosaltres genera 180 ampolles buides d'aigua a l'any. Si les acumuléssim, segurament que en aquesta habitació no hi cabríem nosaltres. Per què? Perquè això no ho veiem. Això va parar un abocador, va parar la incineradora, o torna a casa en forma de contaminació atmosfèrica, però el plàstic, que és un gran invent, se li ha de posar un morrió de control. No pot ser que el plàstic arribi al mar, no pot ser que no recicli, no pot ser que no sigui retornable tots els envasos i embalatges de plàstic. T'asseguro que si fossin retornables, molts d'ells desapareixerien.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui toca un altre català universal. És el Xavier Cugat, el Cugui, com se li deia. Va néixer el 1 de gener de l'any 1900. De petit, la seva família emigrà a Cuba. El pare li comprà un violí, estudià, i als 12 anys ja tocava a l'Orquestra Simfònica de l'Havana. Conegué el famós tenor Enrico Caruso, que li recomanà que anés a Nova York. Li va fer cas, no el va trobar i les va passar molt magres, fins i tot dormint al carrer. Va conèixer, aleshores, a l'Agustí Borgunyó, que era un pianista, i tingueren molt d'èxit com a duo clàssic. També feia caricatures als diaris nord-americans i era un molt bon dibuixant. Deixar el clàssic i la seva gran fama va ser amb la seva orquestra, que va saber trobar, com si diguéssim, un so llatí molt personal, combinat a vegades al violí, clar, ell tocava el violí, el corn anglès, crec que ho és, i la marimba, un instrument que sempre el va acompanyar. I és com un vibràfon, però molt més dolç, perquè les seves caixes de ressonància són vegetals, no pas metàl·liques. Escoltarem Brasil i Malaguenya. Comprovareu que és una gran orquestra. Thank you.
Temps per a l'entrevista aquí a la veu dels animals i la natura amb la Maria Pifarrer. Avui, Maria, molt bona tarda.
Hola, què tal?
La Maria és veterinària i és col·laboradora del nostre programa, la secció de Galeries de l'Expert, i també ens ha visitat en altres ocasions. Hem parlat abans de l'estiu, vam parlar també de diverses afectacions i en programes anteriors. Manel Casas, Carme Méndez, molt bona tarda.
Bona tarda.
I benvinguda un cop més.
Moltes gràcies, un plaer.
Això sempre.
Sempre és un plaer. Avui intentarem parlar i entrar més aviat en el tema de les patologies que cap a aquesta època solen també afectar els nostres animals de companyia i també una mica en la higiene. No sé, anem a pams, si vols.
Sí.
I ha passat l'estiu i tenim també afectacions que poden afectar els nostres animals de companyia, per tant hem d'estar alerta. Quines són aquestes?
Ara venim de l'estiu, ens ho hem passat genial, hem viatjat als llocs on hem sigut feliços, hem pogut canviar els nostres hàbits de vida i ens en van portar a les nostres mascotes. Però a vegades les mascotes venen amb acompanyants no desitjats. Potser normalment nosaltres el que sempre recomanem quan arriba la tardor és fer un xequeig de patologies, de malalties bacterials, com és, per exemple, la leishmaniosi, com és, per exemple, l'erlíquia. Encara que normalment tenen uns períodes d'incubació diferents, però la que normalment quasi sempre ens preocupa més és la leishmania, degut a que és una malaltia que va fent mal mica en mica i fins que l'animal no està bastant afectat no podem veure els símptomes.
En què consisteix aquesta malaltia?
És una malaltia que transmet una espècie de mosquit i que és tan intel·ligent el paràsit que s'amaga a les cèl·lules defensives. I llavors el nostre cos intenta defensar-se creant anticossos, i aquestes molècules d'anticossos, que són enormes, solen posar en llocs que a vegades no són massa adients, com per exemple els ronyons produint fallo renal, com per exemple les articulacions produint cuixeres que van canviant de pota. Per exemple, potser un dia el gos cuixeja del braç esquerre, l'altre dia de la cama esquerra, i anem veient aquesta itinerància de la cuixera. A vegades es situen a puestos de la pell, de forma que fan que les ferides triguin més en poder-se curar. I bueno, la veritat és que és una patologia que, com està bastant seguida, cada vegada ens en podem adonar abans. Inclús ja normalment les clíniques veterinàries que tenim als nostres plans de salut ja els incluïem com una part habitual del diagnòstic.
Però puja o baixa actualment? Perquè fa moltíssims anys que es parla de la leishmania. Puja o baixa?
Cada vegada la coneixem millor. I llavors, el que tenim és gossos afectats, potser no tants ja. Ja no n'hi ha tants d'afectats, però els gossos que estan afectats es recuperen millor perquè es diagnostiquen aviat. Quin és el problema de la leishmania? T'explico. La leishmania no es transmet perquè un gos està al costat d'un altre. Es transmet a través d'aquesta espècie de mosquit. I arriba la mosquita, pica amb un gos infectat i ja està farta i se'n va volant X quilòmetres més enllà, que ha de picar amb un altre gos que no estava infectat però li ha traspassat la malaltia. Evidentment no és una mosquita, són moltes mosquites picant alhora. I llavors això fa que, encara que al nostre entorn tinguem tot cobert i tot cuidat i tinguem l'animal amb el seu collar, la seva pipeta, les seves pastilles i tot, i el seu xarop i la seva vacuna, i ara no recordo més coses per evitar la malaltia, però bueno, amb tots els mètodes, val? Això no evita que la mosquita pugui arribar a vindre i ens pugui afectar amb un gos de les rodalies. Per tant, és una malaltia que, per molt que la vulguem controlar, que l'estem controlant i que estem aconseguint unes dades molt bones de resposta als tractaments i a les prevencions, clar, hi ha un factor que nosaltres no podem controlar, que és els animals que hi ha en altres llocs.
Però no hi ha una vacuna.
Hi ha dos tipus de vacunes. Hi ha dues vacunes avui en el mercat. Efectiu, pues entre un 75 i un 85%. Això el que ens vol dir és que, per molt que vacunem el nostre gos contra la leishmania, no vol dir que hàgim de baixar la guàrdia respecte a altres mètodes de prevenció, com pot ser les pipetes, els collars i tal. És molt important entendre que no hi ha cap vacuna en el món que eviti una malaltia el 100%. Va? Mm. Per tant, bueno, això ens passa cada hivern amb la vacuna de la grip.
Sí.
Però què passa llavors que agafem la grip?
És
suau. Eh que sí?
Sí.
Doncs pues és aquesta la idea. Llavors, el que hem de fer és, un, podem utilitzar els mètodes de prevenció que vulguem, que hi ha un xarop que el que fa és que estimula les defenses i fa que la malaltia no es desenvolupi, o bé la vacunació, ja depenent de cada mascota, de cada propietari, i el que és més adient per la zona on es mourà aquest animal i per la salut de l'animal, evidentment.
La leishmània, aquesta picada, diguem-ne, transmesa per un mosquit, és un virus, afecta per igual gossos que gats o altres animals?
No, normalment afecta fonamentalment les leishmànies que hi ha aquí a Espanya, que és un paràsit, sanguini i que transmet la picada d'aquesta espècie de mosquit. És fonamentalment afecte a gossos. El que passa que hi ha altres espècies de leishmània en altres llocs del món que també poden afectar persones. Què passa? Que com aquesta malaltia depèn de la resposta immunitària, tots els grups de risc amb sistemes immunitaris febles poden arribar a patir la malaltia. El que passa que la malaltia en humans no té res a veure amb la patologia en gossos. Eh? Mm. Llavors, clar, persones immunodeprimides amb un desenvolupament petit del sistema immunitari o amb un sistema immunitari molt feble degut a l'edat i demés, pues, llavors són més susceptibles de poder tindre la malaltia. Encara que tampoc hi ha tants casos avui en dia com per preocupar-nos, però sabem que estan ahí i tenim que ser conscients.
Mm. Abans has parlat també d'aquests anticossos que poden actuar fins i tot de manera negativa per l'organisme del mateix animal. Mm. Explica'ns aquest mecanisme.
Senzillament, quan entra un organisme al cos, hi ha una sèrie de cèl·lules que el que fan és intentar sintetitzar defenses contra aquest organisme. Si vols, t'ho puc explicar com li explico als meus clients.
Millor.
Val. Nosaltres tenim dues formes de defensar-nos al nostre cos. Val? La guerra, val? I els cossos diplomàtics.
Ah.
Val. Normalment, quan tenim virus i demés, el que entra a la batalla per no tornar a entrar a tindre una altra vegada la infecció són els cossos diplomàtics, que són els anticossos, i s'envien missatges i diuen cuidado, que ve aquest virus que jo ja el conec i no el vull deixar passar. I llavors la diplomàcia s'avança i evita la guerra, i llavors nosaltres no ens posem malalts. Guai?
Sí, molt bé. Sí. Molt ben explicat.
Sí, molt, val. Molt descriptiu.
La leishmània no serveix a la diplomàcia. La leishmània necessita la guerra, val? Necessita les cèl·lules defensives lluitant contra el paràsit. I tot el que és diplomàcia són els anticossos. Jo més que me'ls imagino com a paperets. Clar, cartes, no? Jo t'escric una carta, no vinguis. I bueno, doncs totes aquestes cartes que escriu el paquet diplomàtic... clar, són moltes cartes i moltes cartes, i a més s'ajunten amb les cartes que ens envia l'enemic, i allò fa una molècula proteica gegant que tapa tot pues, el que et deia abans, per exemple, tapa els foradets per on passen els productes del glomèrul del ronyó, que és el que fa que funcioni aquest ronyó. I llavors fa que el ronyó no es pugui nutrir i no pugui treballar i entri en fallada. Mm-hmm. Això ja és com muy para adelante. Però bé, és una mica aquesta idea. Nosaltres per lluitar contra la leishmània, o perdona, els gossos, per lluitar contra la leishmània necessiten guerra, no necessiten cossos diplomàtics. I respecte a la pregunta que m'has fet abans, ja comença a haver algun gat que desenvolupa leishmània, però són gats immunodeprimits. Val. Amb leucèmia i immunodeficiència.
Per tant, parlaríem de que la primera cosa important per prevenir la leishmània és que el nostre animal tingui un bon sistema defensiu.
Que el seu estat sanitari sigui el més correcte possible. I per això ens ajudarà el nostre veterinari de confiança, que és qui coneix la nostra mascota, i ens aconsellarà el més adient. Mm-hmm.
Som la veu dels animals i la natura. Eh? Som a Ràdio Estel i som amb la Maria Piferrer, amb el Manel Casas, amb la Carme Méndez, parlant sobre animals de companyia, en aquest cas amb aquestes afectacions més aviat que ja deriven de tot un estiu, oi? I que poden afectar no només a gossos, sinó també, com dius tu ara, a gats, en aquest cas a la Leishmania. I has parlat abans de l'Ehrlichia, no sé si ho dic bé, Ehrlichia.
Sí, l'Ehrlichia. És un altre tipus de... Aquest sí que és un microorganisme ja, i, bueno, també el paràsit. Però aquest el que fa és que entre l'animal i... El que passa que és molt més dramàtic, val? Perquè produeix més febre, ens pot canviar el color del pipí, vull dir-te, et dona més símptomes a vegades, no?
És un paràsit, també? No.
És una riquèxia.
Val.
És un altre tipus d'organisme. Val.
Tipus d'organismes dolents.
Sí, de microorganismes malos, malos, malos. I llavors el que fa és això, et trenca globus vermells, et trenca plaquetes, no et deixa que s'agreguin, bueno, altera tot el que és el funcionament d'una cadena de com et diria, de feina que fa la sang.
Successos.
Sí. Què passa? Si se't trenquen molts glòbuls vermells, llavors hi ha una quantitat d'hemoglobina que surt en sang, que té ferro, i allò passa a l'orina, ens tenyeix l'orina de fosc. El fetge diu, hòstia, quants detritus de glòbuls vermells que em venen, quantes plaquetes trencades, hòstia, què faig amb tot això? I s'atabala, val? I llavors diu, hòstia, quanta feina. I ens altera tant la funció renal també com la funció hepàtica. Normalment, ens dona febre, amb la qual ja una pista tenem. Però a vegades es comporten molt pilles, perquè en comptes de ser líquies normals, les que normalment podem diagnosticar amb les plaques, que els SNAPs que nosaltres tenim per diagnosticar a la clínica, són d'una altra família.
I això és conseqüència normalment...
De la picada de la paparra. Per això,
i de l'estiu.
No pulgues, no paparres, no mosquitos.
Prevenció.
La medicina preventiva ens estalviarà molts mal de caps i molts diners a la llarga. Per això cada vegada, evidentment que fem medicina curativa als veterinaris, però cada vegada tenim més tendència a fer medicina preventiva, perquè tot el que prevenim ens ho estalviem després de patir.
Pipetes, collar, les dues coses?
Depèn de la mascota. És al·lèrgica, no és al·lèrgica, quin problema té de pell? Jo tinc mascotes que són al·lèrgiques als collars, unes altres que no li puc posar aquesta marca de pipetes, però aquesta altra sí. Depèn de cada mascota el que li va millor i el que és més efectiu, perquè també hem de recordar que les puces i les paparres es van fent immunes als insecticides.
I és convenient tot l'any, Maria, o es té que tindre més cura durant l'estiu i després de l'estiu? Dic, per les paparres no viuen tot l'any, no? O sí?
És que és una pregunta que m'agrada molt que em facis, t'explicaré per què. On vivim? Al Mediterrà. On? Al costat del mar, amb un clima humit. Quan fa fred aquí?
Poques vegades.
Val? T'ho dic jo que sóc de Saragossa? Mai. Perquè aquí per una setmana... Per una
aquí et diríem tres mesos.
Cierzo, eh?
Per una setmana que fa de fred aquí... A Saragossa es moren les puces o es queden hivernant i les paparres es queden hivernant perquè fa un fred horrorós.
Passa d'un extrem a l'altre. Sí,
aquí no.
A Lleida també aquí, fa molt
a Lleida
fred,
també.
A Lleida i molta humitat, eh?
A Lleida
s'estan de la
setmanes
família,
sense veure el sol.
A Lleida, que també ens escolten, doncs ho sabran perfectament. Sí. Hi ha uns bastants graus de diferència, l'hivern i també l'estiu, amb extrems.
Val. Aquí a Barcelona, quin
canvi de temperatura.
La boira gebradora.
Quin canvi de temperatura tenim aquí a Barcelona? Aquí si fas menys 5 graus ja t'estàs morint de frío. Quan ha nevat aquí? Per tant, tenim un clima extraordinàriament bo, on baixen poc les temperatures i on és fàcil que puguin aparèixer puces. Jo tinc puces tot l'any, val? A la clínica em venen al·lèrgies tot l'any. Per què? Perquè la puça a l'hivern, que no és tonta, aquells 4 setmanes de fred, ha entrat amb el gos a casa i ha posat els ous a la alfombra de casa.
Clar.
I llavors allí diu, ai, que bé, s'està calentet perquè aquí hi ha calefacció i visc la mar de bé. I llavors, aquest mes, que se suposa que no havia d'haver puces, les tenim igual. Per tant, per mi, des del meu consell com a professional, és lluitar contra puces i paparres durant tot l'any. I contra mosquits, evidentment, en quan entra el bon temps. Aquí a Barcelona hi ha bon temps i, a més, tenim un aeroport internacional que si vas als fingers dels avions, veuràs els fluorescents mosquits que venen d'altres llocs.
Vols dir que és una pista d'aterratge no només per passatgers,
sí,
sinó també per mosquits?
Aquí venen gent que guai i gent que no és tan guai. Llavors, aquests bitxets pues, els haurem de tindre vigilats durant tot l'any.
Mm-hmm. En quina mesura també la higiene d'un gos o d'un gat pot prevenir aquestes...
Fonamental. Si nosaltres tenim un estat del pelatge correcte i un estat sanitari correcte, les patologies seran molt més difícils d'aparèixer. De fet, tenim animals que han sigut picats per mosquits amb leishmania i no han desenvolupat la malaltia perquè el seu sistema immune és correcte. Per tant, mantindre l'animal net i, sobretot, amb un bon estat de la capa, que el pèl estigui desenredat, que estigui ben pentinat. No ben pentinat perquè quedi guapo, ben pentinat perquè no sigui... Quan traiem el gos a passejar, moltes vegades em diuen i el puc rentar molt sovint, dic amb un bon raspallat guanyes més que amb un bany amb aigua i sabó. Perquè el que et passa és que tu t'emportes el gos al parc, el gos corre, salta, es fica dintre de la sorra, que sí que no, que punt que pan, i tornes a casa i tota la brutícia que ha portat, per molt que el rentis amb aigua i sabó, demà ho tornarà a fer. Moraleja, és molt més sa fer un bon raspallat on trauràs tota la porqueria.
Tinc entès, no sé si tu ho corroboràs, que tampoc és massa bo insistir massa en rentar-los contínuament amb aigua i sabó perquè perden... propietats, no?
Bueno, depèn.
No ho dic perquè hi ha persones que pensen
si
que
l'animal
cada setmana,
sa,
cada dia...
Si l'animal està
això és
sa,
molt important.
No perquè... cal, val? No cal, no és necessari. El que passa és que hi ha patologies que necessiten de banys setmanals o cada dos o tres dies. Això, però això és un altre món.
Perquè hi ha una patologia.
Un altre món. No és necessari, és com quan em diuen i cada quan he de banyar el gat? Mai? No entenc aquesta falera per banyar. Ells es netegen i amb un bon raspallat i amb una bona cura del pèl, eliminant el pèl mort, anant a visitar el nostre veterinari de confiança o amb el perruquer estilista que normalment es porta l'animal, ell ens dirà, hosti, mira, jo moltes vegades quan venen els animals a la perruqueria de la clínica, la perruquera em ve i em diu, escolta, les orelles no els he vist massa bé, pues, hosti, que menys que fer una higiene i una muda de pèl correcta i una eliminació de pèl mort, perquè així tindrem menys nusos i l'animal estarà molt més sa i content.
En el cas dels gats, que és el que has dit tu, que jo t'anava a preguntar, dic, per què no els banyem els gats? Però clar, el gat és un animal que ja de per si ell mateix es neteja, ho fa amb la saliva, oi? Aquest mecanisme ja és suficient, per tant.
Però depèn també de quin tipus d'animal, perquè no és el mateix un animal, per exemple, que m'ha passat a vegades, el gatet que s'ha caigut amb un pot de pintura. Bueno,
això són
accidents.
No, ja vas...
normal, amb la saliva
gat...
no, pobre, al revés,
podria acabar mort.
S'intoxicarà. No, però gats que potser que a vegades agafes del carrer que estan en situacions molt lamentables, sí, val? Això és un altre món. Però el gat de casa, com s'embruta el gat de casa?
Continuant parlant de gats, quines són les malalties més freqüents a les quals es pot tindre una mica de prevenció dels gats?
Els gats tenim les prevencions fonamentals són per nosaltres les puces i les paparres amb els paràsits interns i demés, i potser el que tot el món parla més que és les patologies respiratòries, les patologies de digestiu, virus digestius, i els virus de la immunodeficiència i la leucèmia felines. Com podem previndre-ho?
L'alimentació amb això...
Hi ha una part que es podran previndre amb vacunes i n'hi ha una altra part que es podran previndre amb hàbits de vida i, evidentment, dintre dels hàbits de vida, l'alimentació ajuda.
Això de donar als gats o als gossos el que sobra de la taula, què creus?
Home... Depèn. Una debilitat també,
si
un petit caprit.
Si nosaltres mengem menjar sense massa condimentar i demés...
Una mica, clar.
Normalment no ho recomanem, perquè nosaltres mengem menjars molt saborosos, que porten moltes espècies, sals, pebres, vinagretes, no, etc. Llavors no és el més recomanable. Val?
Perquè
és que no sé si explicar-vos el gran secret dels veterinaris.
Sí, explica, home, sí, perquè som per explicar secrets.
Aquí. No se sent ningú, no et preocupis.
Vale.
Estem
us
en família.
Us explicaré el gran secret dels veterinaris, perquè els veterinaris diem que no a tot. Perquè llavors la gent en fa una mica.
Ah, bueno.
Si diem que sí a tot, llavors en fem massa. Massa. Per tant, jo com corporativament tinc que dir que no a tot.
És a dir, això de donar-li una paella, per exemple, al gos, que s'ha preparat i que n'ha sobrat una mica, o i posar-lo al seu platet, doncs...
Bueno, no, acabes de dir una cosa molt important, posar-la al seu platet, perquè no li hem de donar la taula mentre estem menjant nosaltres.
Bueno,
val? Aquest és un punt. Per què? Perquè els gats pugen a sobre de la taula. Mm. Perquè el gos no et deixa tranquil. Moraleja, no li donarem mai quan som a la taula. Mm. Que li hem de donar alguna cosa perquè resulta que ens hi va la vida, el perquè nosaltres no podem viure sense poder-li donar alguna cosa al seu platet, i sobretot quan nosaltres ja hem acabat de menjar. Mm. Perquè nosaltres som els dominants. I ell ha d'estar, entre cometes, sota el nostre cuidado. Val?
I... Jo...
Si ho fem així, bé. Ara, si el gos em demana, jo li dono... perquè llavors nosaltres estem fent el que ell vol.
Però, bueno, petits capritxos, ja sé que tu no pots dir-ho com a veterinària. Perquè...
Espera't un moment, deixo de ser veterinària durant dos segons.
Sí, però...
Deixa'm ser propietària.
Ja saps la meva teoria que he dit moltes vegades, que si un menja cada dia una sola cosa, tota la vida és molt avorrit. O sigui, el pinso cada dia... també necessiten un petit estímul. Una...
Això ja ho vam comentar amb algun altre.
Sí, ja ho hem comentat, i jo sóc molt defensora d'això, perquè m'hi poso en el lloc d'ells, i dic, carai, quin avorriment, no? Cada dia... cada dia el mateix plat, tu, per molt...
El que podem fer és barrejar diferents tipus de pinso.
Sí, però no deixa ser pinso.
Bueno, no, deixa'm acabar. Podem
barrejar
diferents tipus de pinso, i amb un altre platet al costat li podem posar una mica de llauneta, i amb un altre platet al costat li podem posar alguna cosa més. Per què li hem de donar, ja sé que no ho feu vosaltres, val? Però ara parlem per a la gent en general, per què li hem de donar fuet i no li podem donar poma? Val? Canviem el nostre paradigma, perquè per nosaltres només vols el fuet, ja ho sé. Però pel gos, a lo millor la poma li resulta superinteressant. Jo tinc gossos que no poden viure sense menjar un bocí de safranòria al dia. Val?
A més, el fuet explica, suposo que és això. A mi una vegada em van dir que el fuet té picant i el picant no és bo per ells. O sigui,
no,
és
perquè...
la raó, no per el sabor que pugui trobar, que pot ser boníssim per al gos, sinó
no el
per el
sabor.
Contingut.
Tu t'has fixat com es menja un bocí de fuet un gos?
No.
No el paladeja.
No, ah, no, se'l traga, se'l traga.
Quin gust té aquest fuet per ell.
Bueno,
per nosaltres sí. Però el gos diu, glups,
sí,
otro.
Però ho deuen saborejar d'una altra manera, potser, perquè com ells tenen una sensibilitat molt superior a nosaltres, suposo que els hi retorna de dins, no?, el sabor, jo què sé.
I també és la relació amb el propietari.
O l'olor.
És un moment molt íntim amb el posseïdor.
Ara us explicaré una cosa. Un dels fundadors de l'ADA, com se deia? Aquell,
Benito de Benito?
Juste. El argentí.
El Jorge Ross.
El Jorge Ross, sí.
Ah, sí.
Ell era vegetarià. I volia que... Era el seu gos, veritat?
Sí, era...
El seu
sí,
gos, sí,
sí, tenia el seu gos, sí.
Bueno, el tenia el règim vegetarià.
Volia que fos vegà, millor dit.
Sabeu què feia el gos? S'escapava i s'anava cap a la carnisseria.
Del costat.
Això és històric.
I li donaven, sí.
Ja, però ara pensem també aquesta... Nosaltres ens desestimem amb bogeria i nosaltres decidim una forma de menjar, però sobretot l'important és respectar,
clar,
respectar la seva forma, la seva natura
i
de
tant
menjar.
Home,
i
això,
tant,
és com, això és com un fill, no? Si l'obligues,
no, però ells són,
oi?
Carnívors, són carnívors. Estic a respectar
un gat
això.
Un carnívor estricte. I el gos, després de tants anys amb nosaltres, han desenvolupat les celletes aquestes,
sí,
que m'expliques, i a més segurament per això el seu budell és una mica més llarg i admet farines. Però, vamos, que un llop a la natura molta farina no troba.
No.
Maria Pifarrer, veterinària, col·laboradora del programa. Tornem a recordar on es pot adreçar la gent també per adreçar-te consultes, per fer-te totes aquestes preguntes que nosaltres t'estem fent de manera més extensiva i més directa. On us troben?
Al Centre Veterinari del Barri Llatí, a Santa Coloma de Gramenet. El nostre telèfon és el 93-392-8254.
93-392-8254. I una...
I la pàgina web, que és www.centreveterinaridelbarrillatí.com.
Centreveterinari del Barri Llatí.com. Sabeu on trobar-la. Maria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De nou,
moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I gràcies per tota la feina que feu.
I a tu també.
Fins
per col·laborar amb nosaltres. Gràcies. Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Vàrem tenir l'oportunitat de conèixer personalment el Cugat, el Cugui. Li agradaven els animals i va ajudar a l'Ada donant un dels seus quadros amb una subhasta a favor de l'associació. Era conegut al món sencer. Actuà en moltíssimes pel·lícules. Es presentava amb un chihuahua al braç. Inaugurà el primer casino de Las Vegas, el primer casino, I va estar molt de temps com a orquestra estable a l'hotel Waldorf Astoria de Nova York, una joia de l'art déco. Això ja era fer el cim, perquè allí s'hi reunia la crem de la crem de l'alta societat nord-americana. El temps de què disposo no em permet per a més. Tan sols dir que potser Catalunya no ha sabut reconèixer el que es mereix la seva persona. Ni en vida quan estava aquí, ni una vegada mort. Fins i tot Barcelona, dic Barcelona, no té cap carrer que porti el seu nom. El Cugui no oblidà mai la parla catalana. Volgué tornar per passar aquí els seus últims anys. Morí quan en tenia 90. Està enterrat a Girona, la seva terra, i en la làpida hi diu Cugat, un home que va viure. Escolteu Siboney, Olla Negra i Andalusia. A retrobar-nos si Déu vol i fins aviat.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà de Catalunya parlarem avui?
Del Parc de Joan Miró, que està situat a l'Eixample de Barcelona i està integrat dins de la xarxa urbanística dissenyada per Ildefons Cerdà. Ocupa el solar de l'antic escorxador de la ciutat. Destaca una gran plaça amb un estany en el que hi ha l'escultura Dona i ocell, obra del pintor, escultor i ceramista que li dona el nom al parc, Joan Miró.
Com està organitzat l'espai d'aquest parc Joan Miró?
Està organitzat en diferents espais. Els jardins per la biodiversitat, on hi destaquen les importants plantacions de pins, alzines i palmeres, un espai dedicat a la millora de la qualitat de l'hàbitat per la flora i la fauna mitjançant plantacions i un espai per la creació de refugis que atrauen ocells, papallones i altra fauna beneficiosa.
On podem trobar més informació del Parc de Joan Miró?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.